Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. L'auge de les ciberestafes en els darrers anys ha provocat que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya aposti per invertir 2 milions d'euros fins a juny del 2026 per ajudar la ciutadania i les empreses a prevenir aquestes amenaces. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. Des de l'agència insisteixen que la prevenció és el millor mecanisme per evitar els fraus. Per això s'arriba als 2 milions d'euros, que són el rècord d'inversió en campanyes de conscienciació.
D'altra banda, fins demà, totes les novetats del sector del turisme internacional es continuen exposant a la Fira de Fitur, a Madrid, amb moltíssima presència catalana.
Per això s'ha aprofitat aquest aparador per entregar els distintius als municipis amb sistema d'intel·ligència turística. Un dels objectius és aconseguir que els turistes facin estades més llargues.
En successos, els bombers han localitzat aquest matí el cos d'un home de 77 anys que va desaparèixer el passat vespre a Avià, al Berguedà.
Aquest matí la unitat subaquàtica s'ha submergit en un canal per indicació dels gossos i han localitzat el cos. Els Mossos han fet càrrec de la investigació.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Òscar Canal.
Bona tarda. Temps força carregat de núvols i és que aquest front que està arribant per l'oest de Catalunya està deixant el cel força enterbolit a molts indrets del país, fins i tot produint algunes petites precipitacions febles, minces, cap a punts de les comarques lleidatanes, el Pirineu Occidental, febles, no estem parlant de grans registres pluviomètrics, i amb una cota de neu que a darreres hores de la jornada baixarà cap als 1.600 metres. A la resta, temperatures força suaus aquesta tarda, i és que aquest vent de garbí tornarà a ser moderat i fins i tot fort, especialment cap a punts de l'altiplà central i les comarques gironines. Per tant, tornarem a parlar de valors de 18 a 20 graus a les hores centrals de la tarda a les comarques gironines o, per exemple, la costa de Barcelona. De cara a demà, el temps serà força més tranquil, força més assolellat, amb més estones de sol, núvols prims i amb l'arribada d'un front a darreres hores del dia. Ho anirem seguint.
En Cultura, Valls acull aquest vespre la gala de la nit de Castells, en què s'entregaran una dotzena de premis en reconeixement de la tasca feta per les colles durant la temporada passada.
Es podrà seguir en directe per TAC12 a la plataforma La Xarxa Més a partir de les 9 del vespre.
En esports, en futbol, l'Espanyol juga a 6:45 de la tarda al camp del Sevilla.
L'equip blanquiblau vol donar continuïtat a la victòria del passat cap de setmana per escapar del descens.
En bàsquet, el Barça va caure ahir al vespre a la pista de l'Asbel Vilorban francès per 100-94.
En Lliga CB, tres equips catalans juguen avui. El Baxi Manresa visita la pista del València, el Bàsquet Girona rep l'Unicaja de Màlaga i el Joventut rep el Granada.
I en futbol sala, aquesta tarda a les 7 hi ha jornada unificada de la màxima categoria masculina en partits del Barça i el Santa Coloma. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. L'auge de les ciberestafes i altres problemes de ciberseguretat en els darrers anys ha provocat que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya aposti per invertir 2 milions d'euros fins a juny del 2026 per ajudar la ciutadania i les empreses a prevenir aquestes amenaces.
L'enorme quantitat de dades personals robades durant el 2024, combinada amb l'ús cada vegada més estès de la intel·ligència artificial per part dels grups cibercriminals, provoca que la ciutadania i les empreses estiguin més exposades a ser víctimes de frau en els pròxims mesos. Ho explica la directora de l'agència, Laura Caballero, que destaca que actualment hi ha una ciberestafa cada 6 minuts a Catalunya.
Això és una dada, crec que, suficientment entenedora del repte al qual ens enfrontem. I de cara a 2025, el que ha succeït al 2024 és que hi han hagut grans robatoris de dades personals, no? Massives fuites de dades, i els ciberdelinqüents utilitzaran aquestes dades personals per generar aquestes ciberestafes, no? I aquest és un dels motius.
Caballera diu que el gran risc actual són les estafes que combinen l'àmbit digital i el real, com els falsos codis QR, i que sobre fan servir la intel·ligència artificial. El segrest de dades és precisament la principal preocupació de les empreses.
La directora de l'agència insisteix que la prevenció és el millor mecanisme per evitar els fraus. Per això s'arriba als 2 milions d'euros, que són el rècord d'inversió en campanyes de conscienciació, i arribaran gràcies a fons europeus.
L'ajuda a les empreses arribarà mitjançant trobades, finançament per protegir-se i avisos, mentre que la sensibilització de la ciutadania es treballarà per diversos canals. Ho explica Caballero.
Farem campanyes de conscienciació orientades a la gent jove a través de les xarxes socials. Per la gent gran estem aproximant això d'una forma diferent, estem agafant un enfocament diferent, inclús potser utilitzarem canals més considerats més tradicionals, com el correu postal, per tal d'arribar a aquesta gent gran i habilitar-la i capacitar-la, no? Per tal que siguin conscients també, perquè al final la gent gran sí que cada cop més, no? Entren a la part de xarxes socials, però tots són conscients, doncs, que el canal per arribar a aquest target o aquesta audiència és força diferent.
En els últims anys s'ha registrat un increment dels ciberatacs, especialment en els telèfons mòbils. Un 25% dels dispositius ja n'ha patit. Què podem fer per evitar-los? Des de 21 Ràdio, Jonathan Farinyes.
Un de cada quatre telèfons mòbils va patir un ciberatac l'any passat. Una xifra que s'ha incrementat en els darrers anys per la falta de protecció en aquests dispositius. De fet, pocs mòbils tenen instal·lat un antivirus. Segons Jordi González, expert en ciberseguretat de l'empresa Sky Developer Programmer, amb seu a la Ràpita, els ciberdelinqüents tenen moltes finestres obertes per on atacar. I com ens protegim d'aquestes amenaces? Tenir les actualitzacions al dia pot ajudar a esquivar aquests ciberatacs, però també usar claus o pins segurs.
Primer que tot seria la conscienciació. O sigui, les persones hauríem de ser conscients de que este mòbil que estem utilitzant ens connectem al banc, fem operacions financeres pròpies o d'empreses, però potser este mòbil no té cap tipus de protecció, no té cap antivirus. Una de les accions seria tindre el sistema operatiu actualitzat, disposar les aplicacions actualitzades. També seria important utilitzar VPNs, que seria la encriptació de les comunicacions entre els dispositius, utilitzar inclús l'autentificació de doble factor o la huella digital.
A banda, els experts recomanen desactivar el Bluetooth quan no se'n fa ús i evitar connexions wifi en espais públics. També reiniciar el dispositiu almenys un cop per setmana. Una sèrie de consells que poden ajudar a tenir un mòbil més segur i, per tant, estar més protegits.
Fins demà, totes les novetats del sector del turisme internacional s'exposen encara a la Fira de Fitur a Madrid. Hi ha moltíssima presència catalana i justament per això s'ha aprofitat aquest aparador per entregar els distintius als municipis amb sistema d'intel·ligència turística. Un dels objectius és aconseguir que els turistes facin estades més llargues. Norma Lebrero.
Com minva l'impacte medioambiental del turisme? Les comarques de Barcelona aposten per reduir el nombre de visitants, però que els que vinguin facin estades més llargues. Elisabet González és cap de l'Oficina de Turisme de la Diputació de Barcelona.
Interessa un turista que tingui una petjada de carboni baixa a la nostra destinació, un turista que deixi despesa, per tant, que allargui la seva estada. També és més sostenible si hi ha un turista que ve i s'està una setmana en lloc d'un turista que està només una nit.
Una de les eines que pot ajudar els municipis turístics per ser més efectius en aquest sentit és el distintiu Destinació Turística Intel·ligent. Aquesta setmana a Fitur l'han rebut els municipis de Calella, Esplugues de Llobregat, Vilanova i la Geltrú i la comarca del Berguedà. Es tracta de posar en marxa una anàlisi de dades que permeti gestionar millor els fluxos de visitants.
En pics d'afluència turística, saber quins són els espais més amb major afluència o quins són els accessos, com està la saturació dels aparcaments. El que permet és redistribuir els fluxos. També el que permet és pensar com s'han de planificar els serveis públics, com la gestió de residus, la policia local, l'horari d'obertura dels CAPs.
Aquest distintiu ja el tenen municipis com Barcelona, Malgrat de Mar, Santa Susana o Sitges.
Obrim plana de successos. Els bombers han localitzat aquest matí el cos d'un home de 77 anys que va desaparèixer el passat vespre a Avià, al Berguedà.
Els bombers van rebre l'avís i van activar la recerca de l'home que havia sortit de casa cap al migdia i no havia tornat. Unes 30 dotacions van fer recerca intensiva per la zona on normalment passejava, també durant la nit. Aquest matí la unitat subaquàtica s'ha submergit en un canal per indicació dels gossos i han localitzat el cos. Els Mossos han fet càrrec de la investigació.
D'altra banda, el barri de la mina de Sant Adrià de Besòs va viure moments de tensió la passada tarda quan agents dels Mossos actuaven en una ocupació en calent.
Els fets van tenir lloc cap a les 6, quan agents de l'Arro van pujar a l'escala del pis ocupat. Una persona va intentar impedir l'actuació policial i va colpejar un agent al peu, que va resultar ferit lleu. L'home va quedar detingut i les persones a la zona van fer llançaments de pedres i ampolles contra els cotxes de la policia catalana.
Més successos. Mossos i Policia Nacional han desarticulat a Alacant un grup criminal implicat en un desembarcament de 4 tones d'haixix a l'Ametlla de Mar el passat mes de maig.
Els agents van detenir el passat dimarts a Alacant 5 homes i una dona relacionats amb el desembarcament efectuat a la cala Port Olivet. Aquests se sumen als 7 arrestats que es van fer en el moment dels fets. Una patrulla de Mossos de l'Ametlla que feia el torn de nit va enxampar el desembarcament infraganti.
D'altra banda, els Mossos, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, van detenir dijous passat 9 persones i van identificar-ne 150 en un macrodispositiu a Barcelona contra lladres que actuen principalment en patinet elèctric.
L'operació es va portar a terme als districtes de Sant Martí, Sants Montjuïc, Ciutat Vella i l'Eixample. Dels 9 detinguts, 4 tenien requeriments judicials pendents, 2 ho van ser per robatori amb violència i la resta per atemptat a l'autoritat, furt i tràfic de drogues.
I en plana internacional, un apunt, perquè Hamas ha alliberat aquest matí 4 dones soldat israelianes que tenien segrestades com a hostatges i està previst que Israel deixi anar 200 presos palestins a canvi.
Les dones alliberades tenien 19 i 20 anys. Dos vehicles les han portat fins a la ciutat de Gaza. Allà se les ha pogut veure sortir del cotxe, en aparent bon estat de salut i somrient. Han saludat els milers de persones presents i han fet el gest d'aixecar el polze. Després han pujat els vehicles de la Creu Roja per ser visitades per un metge.
La circulació ferroviària de la línia R1 de Rodalies ha estat tallada durant unes 2 hores aquest matí entre Mataró i Arenys de Mar per un atropellament.
El tram afectat s'ha cobert amb un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. Protecció Civil havia posat en prealerta el pla Ferrocat, però ja l'ha desactivat. Tot i això, els trens circulen encara fora del seu horari. S'espera que progressivament es recuperi les freqüències i hores de pas habituals.
A tot això, la reprogramació de les obres que Adif està executant a Sant Vicenç de Calders provocarà noves afectacions durant els caps de setmana del mes de febrer. En concret, les darreres i les primeres circulacions dels trens de les línies R2 Sud, R4 i els serveis regionals R16 i R17 no podran circular per Sant Vicenç.
Per pal·liar-ho, hi haurà un servei per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Cunit i entre Sant Vicenç de Calders i el Vendrell. A més, els serveis regionals es faran per carretera fins a Barcelona.
D'altra banda, les denúncies per robatoris i furts de metall a la xarxa ferroviària van duplicar-se entre el 2022 i el de resposta parlamentària que signa la consellera d'Interior, Núria Parlon.
El document indica que el 2022 Adif va posar en coneixement dels Mossos 53 fets, 114 el 2023 i 116 entre gener i octubre de 2024. El text també revela un creixement exponencial d'aquesta mena d'actes vandàlics a la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat. Així, mentre que els anys 2022 i 2023 la companyia només va denunciar un succés, entre gener i octubre de 2024 n'ha comunicat 13.
D'altra banda, a tot això, els usuaris de transport públic metropolità tenen 2 setmanes de marge abans de notar els efectes de l'increment dels preus dels títols per la caiguda de les bonificacions de l'Estat.
A partir del 10 de febrer s'aplicaran els nous preus en els bitllets integrats. La T usual passarà aleshores de 22 a 35,25 euros i la T jove de 44 a 70,45 euros.
I parlant de mobilitat, les sindicatures de greuges del Baix Empordà demanen millorar el transport públic interurbà.
Reclamen un replantejament del servei que acabi amb les mancances actuals i que respongui a les necessitats del territori, creant hàbitats de mobilitat més sostenibles en la població. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Les 4 defensories de la ciutadania actives al Baix Empordà diagnostiquen 2 dèficits estructurals bàsics, com la comunicació entre localitats de la comarca i des del territori amb les capitals Girona i Barcelona. També es detecten dèficits en la connexió amb les estacions de tren de Caldes i Flaçà. Fina Camós és la síndica de greuges municipal de Palamós.
Del que més es queixa la gent és dels retards. Potser no estan ben dissenyats els itineraris, sobretot Palamós i Palafrugell, que són les que tarden més, per dir-ho d'alguna manera, a poder arribar a Girona o a Barcelona, perquè els autobusos fan moltes parades.
Les sindicatures de greuges de Palamós, Palafrugell, Sant Feliu i Cruïlles proposen que el disseny nou del transport públic no es faci només en base a la demanda actual, sinó també amb voluntat educativa i amb criteris de sostenibilitat i protecció ambiental.
Les 2:13, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. L'Ajuntament d'Argelaguer, a la Garrotxa, treballa per adquirir masos del poble per convertir-los en habitatges socials.
Des de la taula d'urbanisme del consistori també volen desencallar la urbanització de Can Jan i han suspès les llicències de pisos turístics. D'aquesta manera pretenen trobar una solució a la falta d'habitatge que pateix Argelaguer, una tònica encara més agreujada pels els pobles petits. Olot FM, Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Argelaguer treballa per poder oferir habitatge al poble. L'objectiu és poder adquirir algun mas i després arreglar-lo. Esperen comptar amb una línia d'ajudes de la Diputació de Girona. La idea és que un cop adquirit o adquirits, aquests masos quedin com habitatges públics. En parla Guillem Ballaz, alcalde d'Argelaguer.
Endreçar el que són habitatges grossos que hi ha a algunes zones del poble que havien sigut antics hostals o que havien sigut casalots grans, de poder fer habitatge que pugui servir sobretot per gent jove, no, que pugui ser el seu primer habitatge, que es puguin emancipar i tinguin un lloc on viure, perquè els joves del poble ara mateix estan marxant.
Des de l'Ajuntament també aposten per suspendre les llicències de pisos d'ús turístic.
Els pobles són vius si la gent hi viu i fa vida. Si tothom té dret a fer les cases seves d'habitatge turístic, ja ho entenc, però llavors si tothom fem això, el poble desapareix. Llavors s'ha de trobar un equilibri entre una cosa i l'altra. Llavors estem treballant per trobar aquest equilibri, o sigui, es va fer la moratòria.
Actualment tenen comptabilitzats 11 habitatges d'ús turístic al poble.
De la Garrotxa a l'Alt Camp, Valls ha donat aquest matí el tret de sortida del projecte Terra de Calçotada, que convertirà durant el 2025 el Calçot en protagonista destacat del reconeixement de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
A més de l'acte que ha tingut lloc a l'aparcament de la cooperativa agrícola, els assistents han pogut visitar els espais del celler de l'entitat que acollirà la masia de la Calçotada, el futur museu dedicat a tot el que envolta el calçot i a la popular calçotada. El conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, ha afirmat que amb l'obertura de nous centres d'interpretació i innovació s'aconsegueix projectar encara més el producte de proximitat.
Saber d'on venim, secret quin és. Saber d'on venim, però projectar-nos al futur. Per tant, jo crec que aquí també l'èxit passa per la tradició i la innovació.
Ordeig ha aprofitat el seu Parlament per recordar que l'estratègia alimentària 2025-2028, presentada aquesta mateixa setmana, farà que les escoles comptin amb un nou espai educatiu per posar en valor el producte local saludable i de qualitat. Durant l'acte inaugural a la capital de l'Alt Camp s'ha descobert precisament la imatge gràfica de Terra Calçotada, disseny amb el que es promocionaran tots els actes organitzats aquest any. La nova imatge també s'utilitzarà per senyalitzar les entrades de les poblacions de l'Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès, les quatre comarques que engloba la indicació geogràfica protegida Calçot de Valls.
Obrim plana cultural sense moure'ns de Valls, perquè la capital del camp és l'escenari de la 18a edició de la Nit de Castells.
A la gala, que es podrà seguir en directe a partir de les 9 d'aquest vespre a través de les televisions adherides a la xarxa i la plataforma La Xarxa Més, hi assistiran representants de 80 colles i es lliuraran 11 premis. Ràdio Ciutat de Valls, Francesc Domènech.
La Nit de Castells és una iniciativa de la revista Castells, organitzada conjuntament amb l'Ajuntament de Valls, TAC 12 i La Xarxa. El director de la revista Castells, Santi Terraza, destaca que una de les novetats de la present edició és que tres dels guardons tenen finalistes.
Hi ha tres premis, que és el Moment Casteller, el de colla de la temporada no de gama extra, perquè és la que decideixen les colles de gama extra, i la imatge de la temporada. Aquests tres tenen finalistes, i són els que arriben al tram final a la mateixa gala.
L'esdeveniment es torna a presentar com la gran trobada social del món casteller. Més enllà de les colles, hi ha prevista l'assistència de representants institucionals i altres agents vinculats a aquesta tradició.
Deixem els castells per parlar de cinema. Casa en Flames, un dels grans èxits de públic del cinema català l'any passat, és la pel·lícula amb més nominacions als Premis Feroz que s'entreguen aquesta nit a Pontevedra, a Galícia.
I de sobte, un incendi. Tot el que us envolta comença a cremar.
És que no estimo a la meva família, mama.
Jo estic enamoradíssim de tu.
I llavors sentiu una veu que podeu reconèixer perfectament.
Jo vaig renunciar a la meva...
La cinta de Dani de Laorden opta a 8 guardons, entre els quals a la millor comèdia, direcció i actriu protagonitzada per Emma Vilarasau, premiada ara fa una setmana als Gaudí. En nombre de nominacions segueixen A Casa en Flames, L'Habitació de al lado, La Virgen Roja i Los Destellos amb 6 i L'Estrella Azul, Polvo Serán i Salve Maria amb 4.
Els Feroz, considerats els globus d'or espanyols i que atorguen els membres de l'Associació d'Informadors Cinematogràfics, també premien les sèries. Querer és la gran favorita d'aquesta 12a edició.
¿Cómo se llama, él?
Íñigo Gorosmendi.
¿Sabe que estás aquí?
No. ¡Taxi!
¿Qué pasa? He denunciado a tu ETA en un comisario.
¿Por?
La minissèrie de Lauda Ruiz de Azúa, protagonitzada per Nagore Aramburu i Pedro Casablanc, té 7 nominacions. Celeste, amb Carme Machi, opta 5 i Los Años Nuevos. El caso Asunta, Nos Vemos en Otra Vida i Yo Adicto, a 4, Feroz. La gala de lliurament començarà a les 10 de la nit.
El Cineclub de l'Associació Cultural de Granollers, el més antic de Catalunya, celebra 75 anys aquest 2025.
Els actes començaran demà amb una matinal de cinema en família al cinema Edison, que gestiona la pròpia entitat. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
La sala de butaques del cinema Edison, per cert, amb tapisseria nova des de fa poc, s'omplirà aquest diumenge de famílies amants del cinema. El Cineclub de la CEF aquesta matinal amb una selecció de curtmetratges d'animació del Festival Filmets Badalona i la distribució de Pac Màgic. Violeta Margant, directora del projecte del 75è aniversari.
La gràcia d'això és que no era una programació de petit Edison habitual, és a dir, no és només una projecció, sinó que el que volem és que els nens, les famílies, no només disfrutin veient cine i sent espectadors, sinó que puguin fer cinema també. I per això hem plantejat aquests tres tallers, dos dels quals són amb Drac Màgic i el tercer és amb una creadora d'aquí, que és l'Armisenda Soy, perquè els nens puguin participar de fer cinema també i no només de veure. Per nosaltres això era important també.
L'activitat començarà a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 2 del migdia. La programació dels 75 anys del Cineclub de l'AC continuarà amb una exposició de cartells de pel·lícules projectades al llarg de dècades, la presentació d'un llibre fet amb mirada veterana i mirada jove, una exposició fotogràfica i el projecte comunitari La Peixera. Al juny, el Cinema Edison de Granollers acollirà l'assemblea de la Federació de Cineclubs de Catalunya.
Parlem ara de música. Stay Home es tanca una etapa aquest cap de setmana acomiadant-se dels seus fans indefinidament. Ho fa amb tres concerts a Barcelona i aquest matí ha tingut lloc el segon al Poble Espanyol.
Trobar-me a mi és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight.
El trio barceloní diu adéu fins a nou avís després de 5 anys d'ençà del seu debut fulgurant en ple confinament. Els recordats concerts dels tres companys de pis des del terrat de casa seva els van fer famosos globalment i després han vingut gires mundials, dos discos d'estudi i diversos EPs i fins i tot un documental que repassa la breu però intensa trajectòria. El tercer i últim concert serà aquesta nit també al Poble Espanyol.
I avui, a Malgrat de Mar, al Maresme s'inicia el cicle concerts La Barretina sona a l'hivern. Des d'Ona Malgrat, Laura Espanyol.
Després de l'èxit del cicle de concerts realitzat a Camp Palomo aquest estiu, La Barretina sona a la fresca, la Societat Cultural i Recreativa La Barretina Vermella organitza el cicle musical La Barretina sona a l'hivern, que oferirà quatre concerts que comencen aquest dissabte i s'allargaran fins al 15 de febrer. El cicle comença avui a les 9 amb l'actuació d'Auen, el duet format per Laura Pont a la veu i Mateu Bausà a l'arpa. Totes les actuacions tindran lloc al local social de La Barretina, al carrer Travessera del Mercat número 5. I tot i que les actuacions començaran a les 9, l'obertura de portes serà a 8:45. Les entrades tindran un cost de 8 euros pels socis i 12 per als no socis i es podran adquirir o reservar a través del correu electrònic info@labarretinavermella.com o enviant un WhatsApp al 676-295907.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. L'Espanyol juga a 6:45 d'aquesta tarda al camp del Sevilla. L'equip blanquiblau vol donar continuïtat a la victòria del passat cap de setmana per escapar del descens.
Manolo González compta amb la darrera incorporació al migcampista Urco González de Zárate, que arriba cedit per la Real Societat fins a final de curs. Demà jugaran el Girona i el Barça. Els gironins visiten a les 2 al camp del Rayo i el Barça rebrà el València a les 9 del vespre a Montjuïc.
També demà hi haurà clàssic a la final de la Supercopa Femenina de Futbol.
A les 12 del migdia el Barça lluitarà pel primer títol de l'era Pere Romeu contra el Real Madrid, que dijous a semifinals va superar per 3-2 la Real Societat.
A la primera federació masculina aquesta tarda juga el Barça Atlètic.
Els blaugrana visiten a les 5 al camp de l'Ourense, un rival directe en la lluita per escapar de la zona de descens. Demà el Nàstic rebrà a la Morevieta, al Cué, a 4:45 de la tarda.
Canviem d'esport. En bàsquet, el Barça va caure al vespre a la pista de l'Asbel Villeurbanne francès per 100-94.
Els de Joan Peñarroya no van poder sumar la cinquena victòria seguida en Euroliga.
En Lliga CB, tres equips catalans juguen avui.
El Baxi Manresa visita la Sisla, de la tarda a la pista del València. A 8:45, el bàsquet Girona rep a l'Unicaja de Mala. Girona FM, Marta Serres.
El bàsquet Girona rebrà avui el líder de la Lliga Endesa, l'Unicaja de Màlaga. Després de perdre l'altre dia a la pista del Tenerife, els gironins es topen avui amb el millor equip de la competició, que a més ve de guanyar el València, un altre equip de la zona alta. Els malaguenys estan fent una temporada espectacular i només han perdut 3 partits en tota la temporada i entre totes les competicions. Per tant, els gironins hauran d'estar alerta amb el joc coral del seu rival i de clara vocació ofensiva, on hi destaquen el base Kendrick Perry, l'escorta Tyson Carter i l'alè pivot Dylan Osetkowski. També serà el retorn, un cop més, de Cameron Taylor, exjugador gironí i molt apreciat per l'afició. Els de Moncho Fernández avui recuperen a Ekiro Egbu, que va ser baixa en el darrer partit per un procés víric, i els d'Ivo Navarro venen amb les baixes de Barreiro, Melvin Egim i David Kravish. El bàsquet Girona intentarà vèncer per primera vegada a un Unicaja que l'ha guanyat sempre des que el club va pujar a l'ACB fa 3 temporades. El maig, a partir de 9:45 del vespre.
I a la mateixa hora, el Joventut rep el Granada a l'Olímpic.
D'altra banda, ja en joc aquest dissabte a la fase de grups de la Champions femenina de waterpolo amb la participació de quatre equips catalans. L'Astralpool Sabadell rebia a 1:15 el Donauxbaros hongarès. L'ha seguit en directe el company de Ràdio Sabadell, el Pau Vituri. Pau, bon dia, com ha anat?
Bon dia, doncs amb bones notícies per l'Astralpool Natació Sabadell, que ha segellat ara fa una estona la seva classificació pels quarts de final de la Champions femenina després de guanyar el quart partit en quatre jornades, un partit complicat per les de David Palma, incòmode, que han acabat guanyant 12-7, però amb un marcador força enganyós perquè a l'últim quart han entrat guanyant únicament de 2-7-5, han anat a remolc tot el partit les hongareses, però curtes d'efectives avui les sabadellenques sense Mike García ni tampoc Judit Forca ha fet que el partit fos més dur de l'esperat. Però com diem, quarta victòria en quatre partits, primer objectiu aconseguit a la temporada, aquesta classificació pels quarts de final, i ara el següent serà assegurar la primera plaça del grup A, que s'haurà de jugar molt probablement l'equip de David Palma amb el Poliakmeni grec.
Gràcies, Pau, bon dia.
Bon dia.
D'altra banda, a les 3 al Terrassa jugarà la piscina del Poliakmeni grec precisament. Des de Canal Terrassa informa Miqui Romagosa.
El conjunt de Jordi Millán, que s'ho juga tot en aquesta competició, s'enfronten a un Buglameni que en el partit de Nadal va aconseguir la victòria per 6-11. Escoltem el tècnic del conjunt agarenc, Jordi Millán, parlant de la importància d'aquest partit.
Bueno, em sembla que som el segon equip, pot ser de la Lliga, amb menys gols. I això parla molt bé de les jugadores com han treballat i sobretot la defensa. L'hem ajustat una mica, l'hem canviat i volem treballar-ho sobre això, amb un resultat més curt que ens doni més opcions per tenir al final.
El Club Natació Terrassa, si vol continuar tenint opcions en aquesta competició, doncs ha d'aconseguir la victòria. Com dèiem, 3 de la tarda a la piscina del Buglameni.
I a les 5 el Sant Andreu visita el Mana hongarès. D'altra banda, en hoquei patins, el Barça va guanyar el passat vespre el pas al Coi per 4-3 en el primer partit de la jornada 15 del campionat de Lliga.
Avui es juguen dos partits. A partir de 8:15 el Calafell rep el Caldes, mentre que a 8:00 el Picat rep el Vilafranca. Demà jugarà la resta de la jornada.
Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Snoop Dogg, I be breaking the rules. I'm phenomenal, your mama knows, so I'ma go and get it. Fingers did the beat, so you know I got to spit it. With the Southside boss, twist that spinach. Put fire on the end of the let me hit it. Baby, you cute, but you need to be with Snoop. Come through and see what it do, 'cause ooh.
on amb el gras.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. L'auge de les ciberestafes en els darrers anys ha provocat que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya aposti per invertir 2 milions d'euros fins al juny del 2026 per ajudar a la ciutadania i a les empreses a prevenir aquestes amenaces. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. Des de l'agència insisteixen que la prevenció és el millor mecanisme per evitar els fraus. Per això s'arriba als 2 milions d'euros, que són el rècord d'inversió en campanyes de conscienciació.
D'altra banda, fins demà, totes les novetats del sector del turisme internacional es continuen exposant a la Fira de Fitur a Madrid amb moltíssima presència catalana.
Per això s'ha aprofitat aquest aparador per entregar els distintius als municipis amb sistema d'intel·ligència turística. Un dels objectius és aconseguir que els turistes facin estades més llargues.
D'altra banda, els bombers han localitzat aquest matí el cos sense vida d'un home de 77 anys que va desaparèixer el passat vespre a Avià, al Berguedà.
Aquest matí la unitat subaquàtica s'ha submergit en un canal per indicació dels gossos i han localitzat el cos. Els Mossos han fet càrrec de la investigació.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Òscar Canal.
Bona tarda. Temps força carregat de núvols i és que aquest front que està arribant per l'oest de Catalunya està deixant el cel força enterbolit a molts indrets del país, fins i tot produint algunes petites precipitacions febles, minces, cap a punts de les comarques lleidatanes, el Pirineu Occidental, febles, no estem parlant de grans registres pluviomètrics, i amb una gota de neu que a darreres hores de la jornada baixarà cap als 1.600 metres. A la resta, temperatures força suaus aquesta tarda i és que aquest vent de garbí tornarà a ser moderat i fins i tot fort, especialment cap a punts de l'altiplà central i les comarques gironines. Per tant, tornarem a parlar de valors de 18 a 20 graus a les hores centrals de la tarda a les comarques gironines o, per exemple, la costa de Barcelona. De cara a demà, el temps serà força més tranquil, força més assolellat, amb més estones de sol, núvols prims i amb l'arribada d'un front a darreres hores del dia. Ho anirem seguint.
En Cultura, Valls acull aquest vespre la gala de la Nit de Castells, en què s'entregaran una dotzena de premis en reconeixement de la tasca feta per les colles durant la passada temporada.
Es podrà seguir en directe per TAC12 i la plataforma La Xarxa Més a partir de les 9 del vespre.
En esports, en futbol, l'Espanyol juga a 6:45 de la tarda al camp del Sevilla.
L'equip blanquiblau vol donar continuïtat a la victòria del passat cap de setmana per escapar del descens.
En bàsquet, el Barça va caure i al vespre a la pista de l'Asbel Vilarban en partit d'Eurolliga per 100-94.
I en Lliga ACB, tres equips catalans juguen avui. El Baxi Manresa visita la pista del València. El bàsquet Girona rep a l'Unicaja de Màlaga i el Joventut rep el Granada.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. L'auge de les ciberestafes i altres problemes de ciberseguretat en els darrers anys ha provocat que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya aposti per invertir 2 milions d'euros fins al juny del 2026 per ajudar la ciutadania i les empreses a prevenir aquestes amenaces.
L'enorme quantitat de dades personals robades durant el 2024, combinada amb l'ús cada vegada més estès de la intel·ligència artificial per part dels grups cibercriminals, provoca que la ciutadania i les empreses estiguin més exposades a ser víctimes de frau en els pròxims mesos. Ho explica la directora de l'agència, Laura Caballero, que destaca que actualment hi ha una ciberestafa cada 6 minuts a Catalunya.
Això és una dada, crec que és suficientment entenedora del repte al qual ens enfrontem. I de cara a 2025, el que ha succeït al 2024 és que hi ha hagut grans robatoris de dades personals, no? Massives fuites de dades, i els ciberdelinqüents utilitzaran aquestes dades personals per generar aquestes ciberestafes, no? I aquest és un dels motius.
Caballero diu que el gran risc actual són les estafes que combinen l'àmbit digital i el real, com els falsos codis QR, i que a sobre fan servir la intel·ligència artificial. El segrest de dades és precisament la principal preocupació de les empreses.
La directora de l'agència insisteix que la prevenció és el millor mecanisme per evitar els fraus. Per això s'arriba als 2 milions d'euros, que són el rècord d'inversió en campanyes de conscienciació i que arribaran gràcies a fons europeus.
L'ajuda a les empreses arribarà mitjançant trobades, finançament per protegir-se i avisos, mentre que la sensibilització de la ciutadania es treballarà per diversos canals. Ho explica Caballero.
Farem campanyes de conscienciació orientades a la gent jove a través de les xarxes socials. Per la gent gran estem aproximant això d'una forma diferent, estem agafant un enfocament diferent, inclús potser utilitzarem canals més considerats més tradicionals, com el correu postal, per tal d'arribar a aquesta gent gran i habilitar-la i capacitar-la, no? Per tal que siguin conscients també, perquè al final la gent gran sigui cada cop més, no? Entren a la part de xarxes socials, però tots som conscients, doncs, que el canal per arribar a aquest target o a aquesta audiència és força diferent.
En els últims anys s'ha registrat un increment dels ciberatacs, especialment en els telèfons mòbils. Un 25% dels dispositius ja han patit. Què podem fer per evitar-los? Des de 21 Ràdio, Jonathan Farinyes.
Un de cada quatre telèfons mòbils va patir un ciberatac l'any passat, una xifra que s'ha incrementat en els darrers anys per la falta de protecció en aquests dispositius. De fet, pocs mòbils tenen instal·lat un antivirus. Segons Jordi González, expert en ciberseguretat de l'empresa Sky Developer Programmer, amb seu a la Ràpita, els ciberdelinqüents tenen moltes finestres obertes per on atacar. I com ens protegim d'aquestes amenaces? Tenir les actualitzacions al dia pot ajudar a esquivar aquests ciberatacs, però també usa claus o pins segurs.
Primer que tot seria la conscienciació. O sigui, les persones hauríem de ser conscients de que este mòbil que estem utilitzant ens connectem al banc, fem operacions financeres pròpies o d'empreses, però a lo millor este mòbil no té cap tipus de protecció, no té cap antivirus. Una de les accions seria tindre el sistema operatiu actualitzat, disposar les aplicacions actualitzades, també seria important utilitzar VPNs, que seria la encriptació de les comunicacions entre els dispositius, utilitzar inclús l'autentificació de doble factor o la huella digital.
A banda, els experts recomanen desactivar el Bluetooth quan no se'n fa ús i evitar connexions Wi-Fi en espais públics. També reiniciar el dispositiu almenys un cop per setmana. Una sèrie de consells que poden ajudar a tenir un mòbil més segur i, per tant, estar més protegits.
Fins demà, totes les novetats del sector del turisme internacional es continuen exposant a la Fira de Fitur a Madrid. Hi ha moltíssima presència catalana i justament s'ha aprofitat aquest aparador per entregar els distintius als municipis amb sistema d'intel·ligència turística. Un dels objectius és aconseguir que els turistes facin estades més llargues. Norma Lebrero.
Com minva l'impacte medioambiental del turisme? Les comarques de Barcelona aposten per reduir el nombre de visitants, però que els que vinguin facin estades més llargues. Elisabet González és cap de l'Oficina de Turisme de la Diputació de Barcelona.
Interessa un turista que tingui una petjada de carboni baixa a la nostra destinació, un turista que deixi despesa, per tant, que allargui la seva estada. També és més sostenible si hi ha un turista que ve i s'està una setmana en lloc d'un turista que està només una nit.
Una de les eines que pot ajudar els municipis turístics per ser més efectius en aquest sentit és el distintiu Destinació Turística Intel·ligent. Aquesta setmana a Fitur l'han rebut els municipis de Calella, Esplugues de Llobregat, Vilanova i la Geltrú i la comarca del Berguedà. Es tracta de posar en marxa una anàlisi de dades que permeti gestionar millor els fluxos de visitants.
En pics d'afluència turística, saber quins són els espais més amb major afluència o quins són els accessos, com està la saturació dels aparcaments. El que permet és redistribuir els fluxos, també el que permet és pensar com s'han de planificar els serveis públics, com la gestió de residus, la policia local, l'horari d'obertura dels CAPs.
Aquest distintiu ja el tenen municipis com Barcelona, Malgrat de Mar, Santa Susana o Sitges.
Obrim plana de successos. Els bombers han localitzat aquest matí el cos sense vida d'un home de 77 anys que va desaparèixer el passat vespre a Avià, al Berguedà.
Els bombers van rebre l'avís i van activar la recerca de l'home que havia sortit de casa cap al migdia i no havia tornat. Unes 30 dotacions van fer recerca intensiva per la zona on normalment passejava, també durant la nit. Aquest matí la unitat subaquàtica s'ha submergit en un canal per indicació dels gossos i han localitzat el cos. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
D'altra banda, el barri de la mina de Sant Adrià de Besòs va viure moments de tensió la passada tarda quan agents dels Mossos actuaven en una ocupació en calent.
Els fets van tenir lloc cap a les 6, quan agents de l'Arro van pujar a l'escala del pis ocupat, una persona va intentar impedir l'actuació policial i va colpejar un agent al peu que va resultar ferit lleu. L'home va quedar detingut i les persones a la zona van fer llançaments de pedres i ampolles contra els cotxes de la policia catalana.
D'altra banda, els Mossos i la Policia Nacional han desarticulat a Alacant un grup criminal implicat en un desembarcament de 4 tones d'haixix a l'Ametlla de Mar el passat mes de maig.
Els agents van detenir el passat dimarts a Alacant 5 homes i una dona relacionats amb el desembarcament efectuat a la cala Port Olivet. Aquests se sumen als 7 arrestats que es van fer en el moment dels fets. Una patrulla de Mossos de l'Ametlla que feia el torn de nit va enxampar el desembarcament infraganti.
D'altra banda, en plan internacional, Hamas ha alliberat aquest matí 4 dones soldat israelianes que tenien segrestades com a hostatges i està previst que Israel deixi anar 200 presos palestins a canvi.
Les dones alliberades tenien 19 i 20 anys. Ara bé, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha acusat els palestins d'incomplir part de l'acord perquè no ha alliberat una altra dona, en aquest cas civil. Per aquest motiu ha avisat que Israel no permetrà el pas dels habitants de Gaza al nord de la franja fins que la dona quedi alliberada, segons informa Al Jazeera.
La circulació ferroviària de la línia R1 de Rodalies ha estat tallada durant unes 2 hores aquest matí entre Mataró i Arenys de Mar per un atropellament.
El tram afectat s'ha cobert amb un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. Protecció Civil havia posat en prealerta el pla Ferrocat, però ja l'ha desactivat. Tot i això, els trens circulen encara fora del seu horari. S'espera que progressivament es recuperi les freqüències i hores de pas habituals.
La reprogramació de les obres que Adif està executant a Sant Vicenç de Calders provocarà noves afectacions durant els caps de setmana de febrer, en concret les darreres i les primeres circulacions dels trens de les línies R2 Sud, R4 i els serveis regionals R16 i R17 no podran circular per Sant Vicenç.
Per pal·liar-ho, hi haurà servei per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Cunit i entre Sant Vicenç de Calders i el Vendrell. A més, els serveis regionals es faran per carretera fins a Barcelona.
D'altra banda, les denúncies per robatoris i furts de metall a la xarxa ferroviària van duplicar-se entre el 2022 i el 2024. Així es desprèn d'una resposta parlamentària que signa la consellera d'Interior, Núria Parlon.
El document indica que el 2022 Adif va posar en coneixement dels Mossos 53 fets, 114 el 2023 i 116 entre gener i octubre de 2024. El text també revela un creixement exponencial d'aquesta mena d'actes vandàlics a la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat. Així, mentre que els anys 2022 i 2023 la companyia només va denunciar un succés, entre gener i octubre de 2024 n'ha comunicat 13.
Mentrestant, les gestions van millorar el transport públic interurbà.
Reclamen un replantejament del servei que acabi amb les mancances actuals i que respongui a les necessitats del territori, creant hàbits de mobilitat més sostenibles en la població. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Les 4 defensories de la ciutadania actives al Baix Empordà diagnostiquen 2 dèficits estructurals bàsics, com la comunicació entre localitats de la comarca i des del territori amb les capitals Girona i Barcelona. També es detecten dèficits en la connexió amb les estacions de tren de Caldes i Flaçà. Fina Camós és la síndica de Greuges Municipal de Palamós.
El que més es queixa la gent és dels retards. Potser no estan ben dissenyats els itineraris, sobretot Palamós i Palafrugell, que són les que tarden més, per dir-ho d'alguna manera, a poder arribar a Girona o a Barcelona, perquè els autobusos fan moltes parades.
Les sindicatures de Greuges de Palamós, Palafrugell, Sant Feliu i Cruïlles proposen que el disseny nou del transport públic no es faci només en base a la demanda actual, sinó també amb voluntat educativa i amb criteris de sostenibilitat i protecció ambiental.
Són les 2:43, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. L'optimisme s'apodera de la majoria de productors de tòfona que fins al moment estan tenint una collita més productiva que els darrers anys, molt marcats per la sequera.
Tot i que ha plogut més, és cert que continua havent-hi molta diferència entre les finques que poden regar i les que no. Les Plugue FM Ràdio, Gerard Bosch.
La collita de tòfones està sent millor que la de l'any passat. El 2024 va ser més plujós, especialment a la tardor, i això es nota, sobretot, després de 3 anys condicionats per la sequera. Al nord de Catalunya es parla de duplicar la producció, mentre que les previsions, més al sud, a la Conca de Barberà, són més modestes. El vicepresident de l'Associació de Productors de Tòfona, Dita Caspasa, ressalta la qualitat dels fongs a Vimbodí Poblet.
La qualitat al principi va costar una mica perquè teníem excés d'humitat. A mitja temporada ja vam començar a collir una tòfona molt bona. I ara està sortint una tòfona excel·lent.
El cert és que les pluges de l'any passat van ser tardanes i el rec de suport ha marcat la diferència. Tant és així que només 10 quilòmetres de distància, l'Espluga de Francolí, el productor Quim Pagès no recorda una collita pitjor.
Per mi sembla pitjor, perquè també depèn de la zona on estàs, depèn del rec de suport que tinguis, depèn de l'encaració inclús de la finca.
La collita de la tòfona negra s'allargarà fins al març.
I de la Conca de Barberà a l'Alt Camp, perquè Valls ha donat aquest matí el tret de sortida del projecte Terra de Calçotada, que convertirà durant el 2025 el calçot en protagonista, destacat del reconeixement de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
A més de l'acte que ha tingut lloc a l'aparcament de la cooperativa agrícola, els assistents han pogut visitar els espais del celler de l'entitat que acollirà la masia de la Calçotada. el futur museu dedicat a tot el que envolta el calçot i a la popular calçotada. El conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, ha afirmat que amb l'obertura de nous centres d'interpretació i innovació s'aconsegueix projectar encara més el producte de proximitat.
Saber d'on venim, secret quin és. Saber d'on venim, però projectar-nos al futur. Per tant, jo crec que aquí també l'èxit passa per la tradició i la innovació.
Ordeig ha aprofitat el seu Parlament per recordar que l'Estratègia Alimentària 2025-2028, presentada aquesta mateixa setmana, farà que les escoles comptin amb un nou espai educatiu per posar en valor el producte local saludable i de qualitat. Durant l'acte inaugural a la capital de l'Alt Camp, s'ha descobert precisament la imatge gràfica de Terra Calçotada, disseny amb el que es promocionaran tots els actes organitzats aquest any. La nova imatge també s'utilitzarà per senyalitzar les entrades de les poblacions de l'Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès, les quatre comarques que engloba la indicació geogràfica protegida Calçot de Valls.
I obrim plana cultural sense sortir de Valls perquè el centre cultural del municipi, el de l'Alt Camp, és l'escenari de la 18a edició de la Nit de Castells.
A la gala, que es podrà seguir en directe a partir de les 9 d'aquest vespre a través de les televisions adherides a la xarxa, a la plataforma La Xarxa Més, hi assistiran representants de 80 colles i es lliuraran 11 premis. Ràdio Ciutat de Valls, Francesc Domènech.
La Nit de Castells és una iniciativa de la revista Castells, organitzada conjuntament amb l'Ajuntament de Valls, TAC 12 i La Xarxa. El director de la revista Castells, Santi Terraza, destaca que una de les novetats de la present edició és que tres dels guardons tenen finalistes.
Hi ha tres premis, que és el Moment Casteller, el de colla de la temporada no de gamma extra, perquè és la que decideixen les colles de gamma extra, i la imatge de la temporada. Aquests tres tenen finalistes, i són els que arriben al tram final a la mateixa gala.
L'esdeveniment es torna a presentar com la gran trobada social del món casteller. Més enllà de les colles, hi ha prevista l'assistència de representants institucionals i altres agents vinculats a aquesta tradició.
Més cultura per la mare de literatura. L'escriptora mallorquina Dora Muñoz és la guanyadora del Premi Memorial Agustí Veí Vila de Tiana, que es va lliurar el passat vespre en l'arrencada de la 13a edició del Tiana Negra. Al premi s'havien presentat un total de 46 originals i aquesta és la segona vegada que una dona el guanya.
El Tiana Negra està en plena marxa i ha omplert la vila del Maresme d'activitat literària. El festival indaga en la relació entre la novel·la negra en català i el gènere de terror. Ràdio Ciutat de Badalona, Mar Martínez.
Aquest matí s'han presentat obres de Salvador Balcells, Pere Figueres, Rosa Olsa i Jaume Albert Uller. I la directora del festival, Anna Maria Villalonga, ha conversat amb Lluís Llor sobre la seva novel·la Demolició i amb Magda Solanic, autora de l'assaig Matar impunament. Aquesta tarda promet ser trepidant. El festival indagarà en cançons de terror a la recerca de la petjada que el gènere fantàstic d'autors com Poe, King o Rice ha deixat en lletres de compositors com Sting, Alan Parsons Project o Ivan Ledesma. Es presentaran novetats literàries i hi haurà una taula de terror amb l'escriptor Edgar Cotes, el dramaturg Iago Alonso i el crític de cinema Àlex Gorina. El vespre clourà amb el lliurament dels premis Tiana Negra 2025 i El Gran Trivial. Demà diumenge, a partir del migdia, el festival surt al carrer en una ruta per cases de Tiana que amaguen històries de por, guiada per Marc Casas. A la tarda, a l'espai Cocodrulo del casino, es projectarà el film Psicosi, d'Alfred Hitchcock, i hi haurà un col·loqui amb Jaume Parodi.
D'altra banda, el Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre ha atorgat el Premi Talent 2024 al periodista i escriptor Toni Orensanz.
Tot i ser de Falset, Orensanz ha desenvolupat part de la seva trajectòria professional en mitjans de les Terres de l'Ebre. La Nit de la Comunicació també ha servit per reconèixer quatre professionals més per la seva tasca en el món del periodisme. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
El Premi Talent ha estat per al periodista i escriptor Toni Orensanz per reconèixer la tasca que ha desenvolupat en mitjans ebrencs com l'Ebre Informes Migjorn o la Veu de l'Ebre. La resta d'homenatjats han estat Pilar Ribas, Enric Alguero, Guillem Carles i Joan Puig. La Nit de la Comunicació, que organitza la demarcació de les Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes, ha servit també per tractar el congrés que durà a terme l'organització en motiu dels seus 40 anys. El degà del Col·legi de Periodistes, Joan Maria Morros, explica algun dels temes que s'abordaran al congrés.
El que hem de fer és dir-li a la gent que nosaltres som periodistes, que nosaltres som mitjans de comunicació, que fem la feina en base al codi deontològic i que nosaltres sí que els expliquem allò que passa i per què passa, havent fet tota una feina de contrast. I la resta, no. És a dir, no ens informem a través de les xarxes socials, a no ser que siguin les xarxes socials que tenen els mitjans de comunicació, que tenen els periodistes.
El 7è Congrés de Periodistes de Catalunya tindrà lloc al novembre, just quan el col·legi celebrarà el seu 40è aniversari.
Parlem ara de música. Stay Home es tanca una etapa aquest cap de setmana acomiadant-se dels seus fans indefinidament. Ho fa amb tres concerts a Barcelona i aquest matí ha tingut lloc el segon al Poble Espanyol.
Trobar-me a mi és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight.
El trio barceloní diu adéu fins a nou avís després de 5 anys d'ençà del seu debut fulgurant en ple confinament. Els recordats concerts dels tres companys de pis des del Terrat a casa seva els van fer famosos globalment i després han vingut gires mundials, dos discos d'estudi i diversos EPs i fins i tot un documental que repassa la breu però intensa trajectòria. El tercer i últim concert serà aquesta nit també al Poble Espanyol.
A tot això, el Teatre Tarragona acull avui el projecte Canta Gran amb la participació de 150 persones de tot Catalunya.
El concert vol posar en valor el cant coral interpretat per gent gran amb un repertori basat en la música francesa. Tarragona Ràdio, 3 Ortega.
El Canta Gran arribarà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Tarragona procedent de l'Auditori de Barcelona en l'any del seu 25è aniversari. I ho fa amb La Baguette i la Rosa, un espectacle basat en algunes de les cançons franceses més conegudes als anys 60 i 70 del segle passat. Himnes com La vida en rosa, L'important és la rosa o No em lamento de res. La coordinadora i directora musical del Canta Gran, Montse Manesses, ha assegurat que l'objectiu és posar en valor les corals de gent gran.
Són un total de 150 cantaires que han estat assajant durant tres assajos conjunts. Pel que fa a la salut del cant coral, bueno, jo crec que hi ha molts cors de gent gran, i això és molt important, perquè per la gent gran participar en una activitat com el cant coral és molt important en molts aspectes. A banda del fet d'haver-se de socialitzar i de sortir de casa, doncs es treballen molts aspectes importants per a ells.
Totes les cançons són interpretades en català amb traduccions adaptades a la música.
D'altra banda, la segona lliga del Paraulògic ha culminat aquest migdia amb una gran final al Teatre Poliorama de Barcelona. La competició, que ha captivat milers de jugadors arreu dels països catalans, posa punt final a la segona edició.
Després de dues fases en línia i 5 semifinals presencials, 71 finalistes s'han disputat avui el títol en un acte presentat pel lingüista Pau Vidal i la còmica Oye Sherman. El guanyador ha sigut Javier Andrés Infante.
Les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. L'Espanyol juga a 6:45 al camp del Sevilla. Els blanquiblaus volen donar continuïtat a la victòria del passat cap de setmana per escapar del descens.
Manolo González compta amb la darrera incorporació al migcampista Urco González de Zárate, que arriba cedit per la Real Ciutat fins a final de curs. Demà jugaran el Girona i el Barça. Els gironins visiten a 2:00 al camp del Rayo i el Barça rebrà el València a 9:00 a Montjuïc.
També demà hi haurà clàssic a la final de la Supercopa Femenina de Futbol.
A 12:00, el Barça lluitarà pel primer títol de l'era Pere Romeu contra el Real Madrid, que dijous a semifinals va superar per 3-2 la Real Societat.
A la primera federació masculina, aquesta tarda juga el Barça Atlètic.
Els blaugrana visiten a 5:00 el camp de l'Ourense, un rival directe en la lluita per escapar de la zona de descens. Demà el Nàstic rebrà la Morevieta al Cué a 4:15 de la tarda.
Canviem de pilota. En bàsquet, el Barça va caure ahir al vespre a la pista de l'Asvel Vilarban francès per 100-94.
Els de Joan Peñarroya no van poder sumar la 5a victòria seguida en Eurolliga.
En Lliga CB, 3 equips catalans juguen avui.
El Baxi Manresa visita a 6:00 de la tarda la pista del València. A 9:15, el bàsquet Girona rep a l'Unicaja de Màlaga i a la mateixa hora el Joventut rep el Granada a l'Olímpic.
Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Pol Peiró.
Falten dues jornades per acabar la lliga regular en la competició europea i els dos partits seran de tràmit perquè no hi ha res en joc. Però, en canvi, els dos partits a Badalona, abans de la Copa del Rei, són claus. Avui, contra el Granada i contra el Corunya, d'aquí a 15 dies. Els andalusos arriben pressionats per la classificació perquè tenen les mateixes victòries que el bàsquet Girona, que està en descens. El Granada, però, porta les dues últimes temporades salvant la categoria a la darrera jornada i sap jugar sota aquesta pressió. Escoltem el capità de la penya, Pau Ribas.
I hem d'aprendre perquè, bueno, a l'ACB també van venir equips a jugar a aquest nivell físic perquè ens costa jugar aquest tipus de partits i quan, bueno, podem mirar molt l'arbitratge, però l'arbitratge és el que és. Normalment pita el mateix pels dos equips, doncs has d'igualar el joc que et permeten i no ho estem aconseguint.
Els verdinegres ja saben de la dificultat que té el Granada, que ja va superar el Joventut a la primera volta. Dani Miret podrà comptar amb tots els seus jugadors, amb Michael Rusic, cada dia guanyant més experiència.
I el Cadí la Seu té una autèntica final a la Lliga Femenina Endesa.
Les urgellenques reben a 6:00 de la tarda l'Ardoi Navarrés, rival directe en la lluita per la permanència, en un partit que es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A partir de 7:00, la penya visita la pista de l'Araski.
I ja en joc aquest dissabte la fase de grups de la Champions Femenina de Waterpolo amb la participació de 4 equips catalans. L'Astral Pool Sabadell ha jugat aquest migdia davant el d'Unos Baros hongarès i ho ha fet amb victòria. L'Assolim Mataró rebia des de 1:00 el Polar Bears dels Països Baixos en un partit que s'ha pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més. També l'ha seguit en directe el company de Mataró Ràdio, el Jordi Rabassa. Jordi, bon dia, com ha anat?
Bon dia, doncs el partit no ha tingut massa història si exceptuem el fet que ha estat el Pol Albiers el que s'ha avançat en el marcador gràcies a un gol de Laura Schinkel als 19 segons d'haver començat el primer quart. Però tot ha quedat una anècdota. Les matronines han engegat de seguida la maquinària amb un gol de Martina Claveria, un altre de Sílvia Beño i sobretot un hat-trick de Sílvia Morell. Han aconseguit arribar al final del primer quart amb un clar avantatge de 5-1. A l'inici del segon quart, la Solim ha augmentat el seu avantatge fins al 7-1 amb gols de Claveria i de Giral. Les neerlandeses han ensenyat tímidament les urpes, amb dues dianes seguides de Jill Hort i de Tatum van der Elst. Ha estat potser el millor moment del Pol Albiers. Cristina Noguer s'ha encarregat de posar el 8-3 en el marcador abans d'arribar al descans. La Solim, amb una Martina Terré molt segura sota els pals, amb una defensa molt ordenada i per damunt de tot dominant en tot moment el ritme del partit, no ha tingut prou amb tot això per tenir el partit controlat. El tercer quart s'ha resolt amb un parcial de 2-1, amb dos gols més de Martina Claveria, autora d'un total de 5 en el partit d'aquest dissabte. Els 6 gols de marge, 10-4 al final del quart, obligava el Pol Albiers a un poc probable miracle per tal de capgirar el marcador. Amb tot sol, el quart període ha estat de tràmit. Parcial de 3-1 amb gols de Claveria, Morell i Noguer per arrodonir el 13-5 final. El proper compromís europeu serà el 15 de febrer a la piscina del Ferencváros.
Gràcies, Jordi. Bon dia.
Bon dia.
D'altra banda, a les 3 al Terrassa juga a la piscina del Buliagmen i Gret i a les 5 el Sant Andreu visita el Mana hongarès. D'altra banda, en futbol sala, aquesta tarda a les 7 hi ha jornada unificada de la màxima categoria masculina. El Barça rep el Cartagena al Palau en un duel entre dos equips amb els mateixos punts i després que els murcians els eliminessin de la Supercopa.
A la mateixa hora, el Santa Coloma visita la pista del Ribera Navarra amb l'objectiu de mantenir-se entre els 8 primers.
Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, al servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Guillem Camps i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà a la mateixa hora. Que passeu un molt bon dissabte.
La xarxa de comunicació local.
me go.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Guillem Camps. Els bombers han localitzat aquest dissabte al matí el cos d'un home de 77 anys